els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Rius de tinta.
I aquí he de repetir allò que, inevitablement, em toca de dir en els meus successius llibres de viatges a peu. Jo no he anat a l'Alt Maestrat a fer un llibre geogràfic, ni un llibre d'història, ni un llibre excursionista, ni un llibre sociològic, ni... poseu-hi totes les especialitats d'estudi possibles. I he anat a viure-hi uns quants dies, a viure-hi el que espontàniament m'oferís el camí, el paisatge, la gent. He apuntat en un petit bloc les anotacions de viatge, i fidel a aquestes notes, he volgut narrar amb el possible batec literari una experiència personal. Aquest llibre no està pensat ni escrit amb la recepta de el que s'ha de saber de l'Alt Maestrat, sinó amb la llibertat de l'escriptor posada al servei d'un propòsit modest, explicar el que s'ha vist i el que li ha passat, i sabent, i el lector ho ha de saber, i la gent de l'Alt Maestrat que llegeixi aquestes pàgines també convé que ho comprenguin, que si hagués fet el viatge una setmana més tard, el contingut del llibre seria diferent, perquè l'experiència viscuda hauria estat una altra, i també el producte literari. Avanço pel carrer de les Alvaredes, molt a poc, per no dur-me un esglai si de cop surt una vella en una porta. Però el silenci es va fent cada vegada més compacte. Aquí no es mou res. Fins i tot no hi ha ni una mica de vent en aquesta fondalada. Les fulles dels xops semblen d'acer, rígides. Tafanejo des de la porta les cases que són obertes, les parets suades pels anys, les bigues tortes, els graons gastats. I de sobte, en una casa hi veig algun moble vell i a la paret un espectacle que m'impressiona. 7 o 8 fotografies enganxades, una nena vestida de primera comunió, la foto d'una àvia, d'un avi, 3 generacions d'una família. Aquestes cares, aquests posats, encara són aquí, a les Alvaredes. No han fugit. Continuen per sempre mirant el fotògraf, que potser els va dir «somriguin una mica». Havien anat enganxant les fotos l'una al costat de l'altra, com aquells homes que posaven les pedres dels murs del camp, i ningú no les ha arrencades de la paret. Com és possible? Com és que aquestes fotografies no van marxar d'aquí amb l'última persona que va abandonar la casa?
Enric Soler, benvingut.
Bon dia, anacondes. Com esteu?
Doncs mira, anar fent. Has triat un espinàs, ho hem de dir així, com si diguéssim un Picasso, un Klim, un Miró, doncs per iniciar el viatge literari d'avui.
Home, espinàs, sempre espinàs. És cert que la primera entrada l'hem posat expressament perquè aquest va ser el seu 6è llibre de viatges a peu, després de visitar la Vall d'Aran, el Priorat, la Segarra, la Terra Alta i la Llitera, i és curiós que precisament en aquest sisè llibre hi hagi aquesta com entradeta, que és una declaració de principis. M'imagino que, clar, després de tots aquests llibres ja publicats, encara hi havia gent que li devia explicar, bueno, però per què no expliques
digue'm,
història, geografia, esclar, números, clar, dades, població... I en aquest sentit, per això estic molt content d'haver posat aquesta lectura d'Espinàs, perquè en el seu moment va ser l'introductor d'un nou gènere de viatge, que és el trànsit que fa ara mateix la literatura de viatge cap a la perspectiva humana i la perspectiva de com el viatger viu el viatge. Ja és igual, les dades, això ho trobes a internet, pots fer el viatge abans d'anar-hi.
El que importa és l'experiència personal.
I això és el que ell diu precisament aquí, no? I després la segona entradeta, que és una mica més avançat al llibre, doncs clar, és una entrada que colpeix molt perquè és arribar a un poble abandonat, que ja no hi viu ningú, i que bé, doncs es troba aquesta casa amb aquestes fotografies antigues, encara penjades, i diu, però com pot ser que això no s'ho hagi importat ningú, no? Aquests records. Per tant, jo crec que aquest és un llibre important dins de la bibliografia dels viatges a peu de l'Espinàs, no és un llibre qualsevol, a mi m'agrada particularment molt.
I tant, i tant. Diu, avanço pel carrer de les Alberedes, molt a poc, per no dur-me un esglai, si de cop surt una vella en una porta.
Imagina't, clar, un carrer tot enrunat i, clar, i ple de fantasmes, també, no? Perquè tu potser no els veus, però hi són, no? Records immemorials de gent, de ramats, dels mercats, dels balls a l'estiu...
De la vida, no?
Del calendari agrícola...
De la gent que s'enamora, que es casa, que,
tot això,
que neix, que
tot
mor...
Tot això està als pobles abandonats, i aquest és un paradigma dins de tota aquesta volta que fa.
Ell ens aclareix, això és una experiència personal, i ens aclareix una altra cosa, amb un propòsit modest.
Sí, bé, és que l'Espinàs era així. Ell posa les paraules, però ho escrivia la gent. Ell sempre deia que li agradaven els racons, no? Entrava a un bar i es posava en un racó, feia veure que llegia el diari i parava l'orella. Sempre ho dic, ha sigut un mestre per mi, no? Perquè és cert, no?
Per tu i per tothom.
Deixar que la gent parli i escoltar el dia a dia, la quotidianitat, no? Igual estàs allà i entra un que parla, doncs jo què sé, que ha venut una vaca o li han nascut dos vedells. I per ell això era important, aquests moments quotidians. I després també ho diu, si hagués vingut una altra setmana, el viatge seria totalment diferent. És bonic, això.
És que és així, no? Perquè el lloc on vas canvia i tu també canvies.
Naturalment.
Per tant, mai veus el mateix paisatge.
Mai veus el mateix paisatge, encara que el paisatge hi sigui allà i et sembli que és el mateix, però és mentida.
Mm-hmm. Aquest llibre que ens portes és el resultat d'un viatge a peu l'any 91 per Terres Valencianes.
Fa molts anys, sí, fa molts anys. La veritat és que no sé ara si el repetís algú amb què es trobaria, segurament amb més asfalt, amb més carreteres, ja aleshores ja hi eren. No és un viatge d'excursionisme, ell sempre ho diu. Ell és un caminant, però no és un excursionista. El veus a la motxilla i el pots confondre. Però si veus la fotografia de la coberta del llibre, se'l veu amb unes espardenyes d'aquestes Victòria. Llavors, ell anava majoritàriament per camins asfaltats i, si no, doncs, camins habilitats, però no anava per camins d'excursions, no? Tot i que en algun parell d'ocasions es perd i les passa magres, però és un caminar en general amable, amb poc pes, de poble en poble, i potser el més curiós, ja l'any 91, ara no vull ni pensar-ho perquè deu esglaiar, és com van desapareixent les fondes, les pensions, els hostals, tots aquests llocs de parada obligada, bé, que eren llocs on la informació corria, passava, on la gent del poble s'adonava de coses que passaven, i clar, i tot això amb l'arribada de la carretera i els vehicles ràpids van desapareixent, no? I de fet ell té problemes per poder dormir. És curiós perquè és quan més interactua amb la gent del territori. Quan han d'arribar a un poble
i no hi ha lloc per anar a dormir.
I s'han de buscar la vida per trobar un lloc on dormir.
Espinàs no és un excursionista, no era un excursionista i tampoc un turista, perquè tot i escriure ja en l'època del turisme massificat, doncs fa grans esforços per desmarcar-se d'aquesta actitud pròpia, podríem dir, del turista.
Sí, sí, efectivament. Ell el que vol és fer un viatge que el mateix viatge l'impregni de sensacions i circumstàncies, porta un petit bloc on va prenent nota, com molt bé explica, i després això ho fa servir per fer literatura, que aquest és l'altre interès específic, que és que ell fa literatura, o sigui, sobre el que ha escrit i les notes que ha pres, crea un relat que és el que després nosaltres llegim. I això tampoc ens ha de dur a engany, no?
I quin dubte ens pot quedar, Enric, i més a tu, no? Que caminar és la forma de viatjar que ens fa tocar més de peus a terra.
No cal dir-ho, no cal dir-ho.
Els hiverns a Islàndia no són de temperatures extremes. La mitjana ronda els 0 graus per la influència del corrent càlid del Golf de Mèxic al sud i l'oest de l'illa. La sensació de fred, però, es reforça amb el vent, que, amb una intensitat o altra, gairebé sempre hi és present. El vent és l'ànima impetuosa d'Islàndia, la força invisible que et parla a cau d'orella i que fa xiular obsessivament l'orografia i les estructures humanes del país. No és el fred allò que més temen els habitants d'Islàndia, sinó el vent, les exaltades tempestes que fan retronar els murs de les cases i que desequilibren els pocs vianants que gosen enfrontar-se amb el cicló. Els hiverns més difícils són aquells en què la força i el brunzit del vent enclota els illencs, borrasca rere borrasca, en una penitència que recargola l'esperit i penseja els ulls. A més, en un sentit estricte, cal entendre el vent com a element repressor de l'expressió comunitària. La vida dels islandesos, la manera que tenen de relacionar-se socialment, no pot entendre's sense tenir en compte la ventada quotidiana, perquè la presència o la simple amenaça d'aquest element determina l'activitat, la mobilitat, la vestimenta i, sobretot, l'ànim. Al diccionari islandès hi ha unes 150 paraules per referir-se a diferents menes de vindur, de vent. Si prenem com a referència l'escala de Beaufort, que mesura la intensitat del vent, observem els termes més emprats i l'equivalent en català de més a menys força. Logan, calma. Anvari, ventolina. Cul, vent fluixet. Gola, vent fluix. Stinningskaldi, vent fresc. Alves vindur, vent fort. Havasvidri, temporal. Stormur, temporal fort. Rock, temporal molt fort. Ofsavedur, temporal violent. I Farvidri, huracà. Una de les imatges més poètiques que es poden observar a Islàndia és la del vent desplaçant grans masses de neu pols, dibuixant el que semblen llençols de seda blanca que llisquen esmunyadissos sobre el paisatge i les carreteres.
Fixa't tu, Enric, 150 paraules per referir-se a diverses menes de vindur, de vent.
Imagina't.
Sí, n'hi ha de vent, eh?
Imagina't.
A Islàndia.
Ja se'm posen els cabells de punta només de pensar...
Els pocs cabells
que ens queden. El vent que fa ara, quin deu ser d'aquests?
Certament, portar paraigües és una tonteria, a Islàndia. No veus ningú, és inútil portar paraigües.
No, és que no
amb aquestes ventades, no serveix per res. T'has de posar un impermeable d'aquells de cap a peus. És com un túnel de rentat, pràcticament, una tempesta o una pluja a Islàndia.
Imagina't, bé per tots els cantons, per totes les bandes, un vent fuetejat d'aquests...
Bé, des de fa prop de 8 anys, el periodista Eric Lluent viu a Reykjavík, a la capital islandesa, país on fa de guia, i del que parla i escriu habitualment. I ara doncs ens porta aquest Islàndia, l'illa del vent.
Sí, es feia necessari, i més amb tanta gent que viatja a Islàndia, un llibre modern, actualitzat, tan sensible, tan ben documentat i tan viscut en pròpia pell com aquest de l'Eric Lluent. Hi havia els precedents dels llibres del Xavier Moret, naturalment, de la Fulvia Nicolás, de la Laia Valiente i d'altra gent que ha estat a Islàndia i ha escrit llibres, però realment un punt de vista...
Des de dins.
I tan actual, tan nou, tan modern, tan fresc, això feia falta. I aquest és un gran llibre per a la gent que vol visitar la Islàndia d'avui dia, que dona molt de sí, perquè et parla des de la seva experiència d'haver-s'hi quedat a viure. I després, doncs, al llarg del llibre vas veient els matisos amb què fa que vagi estimant-se cada cop més Islàndia, no? I fins al punt que al final hi ha una guia personal per visitar Reykjavík, per exemple, que és com molt de sensacions. És un llibre magnífic.
Clar, tu has dit de sensacions. Què són els viatges, si no sensacions?
avui dia res. Clar, abans era informació, perquè tot el que portaven aquests viatgeres i viatgers clàssics, quan tornaven, era informació pels pobres que no podien fer aquests viatges i
que
ens
no
els explicaven.
Però ara que arriba aquesta informació...
Però ara que la informació ja està a l'abast, el que vols és sensacions. No, què sentiré jo quan estigui sentint un vent d'aquests farbridri, no? Que és tan fort i que si em tombarà.
Espero que no ens robin també això, no? El plaer de tenir sensacions, no? Quan anem de viatge. Ell diu... Islàndia és olor a sofre i flaire de peix sec. És la sacsejada sísmica que et desperta a mitjanit. És la tempesta que t'envolta i que t'aclapara. I és la terra desfeta que brolla incandescent davant dels teus ulls. És tot això i és també la manera com els humans han sobreviscut durant més de 1.000 anys en aquest indret perdut a tocar del cercle polar àrtic. Avorrits? No ho estan, els islandesos.
És que me'n faig creus que algú decidís quedar-se a viure allà 1.000 anys enrere, a un lloc que, en fi, és geologia pura...
És natura viva.
Sí, exacte. Seria com un continent en si mateix, ja tot allà dintre. Per això és tan celebrat aquest llibre, perquè acota molts temes de lo molt que és a Islàndia i que normalment ens arriba de forma com potser més parcial, no? De viatges com més típics o arquetípics del que vas a veure quan vas a Islàndia. Però clar, com que hi viu, doncs surt de les rutes, t'explica el que és viure allà, el que és sentir un terratrèmol, el que és veure una erupció volcànica, les cendres, tot això, no?
I defuig també la visió simplement poètica d'Islàndia i trenca mites i aborda les tensions internes. És a dir, tot el que genera d'aquesta terra convulsa en la població, en la psicologia de les persones, no? I aquí està la diferència, no? Que d'alguna forma ell no pretén donar-nos una visió d'Islàndia plaent, sinó molt més real que la que puguem tenir superficial en un viatge qualsevol.
Això és molt d'agrair, precisament, la seva tasca en tant que periodista, perquè al llarg del llibre fa moltes entrevistes amb gent a través de curiositats que passen, com una nena que sobreviu després d'un terratrèmol. O sigui, doncs, aquest rescat d'aquestes vivències d'islandesos que estan allà vivint a través de la seva mirada periodista ofereix una visió molt diferent, fresca, i que fa que tinguin ganes d'anar-hi.
Com afronta la gent, no?, aquesta vida adversa, no?, aquests fenòmens climàtics i telúrics, no?, tan terribles, no?, com l'erupció del Grindavik, la darrera que hem tingut. Bé, no sé si darrere hi ha, perquè allà esclata un volcà cada 5 minuts, pràcticament, però ho veus clarament, no?, que de sobte, pam, esclata un volcà i se te n'endú la casa. És a dir, que clar, això d'alguna forma, malgrat que als islandesos els encanta viure a Islàndia, això t'ha de crear.
De fet, explica que hi ha tot de brigades com municipals que estan tota l'estona preparats amb maquinària pesada.
Sempre
per saber si surt una llengua de lava, on han de fer el front,
el terraplè,
per desviar el curs i que no arribi a les cases, i estan com en perpetu alerta amb tot un sistema d'alertes que avisen a tota la població, i tothom sap exactament el que ha de fer si passa alguna
cosa. És una lluita cosa a cosa amb la natura, diària, no? Minut a minut, pràcticament.
Exactament.
A San Francisco encara està pitjor la situació immobiliària. Per això hi ha hagut un efecte fugida cap a les ciutats de la badia. Però allà també hi arriben els joves enginyers informàtics que treballen a les companyies de moda de Silicon Valley com Google, Facebook, LinkedIn o altres empreses que paguen uns sous molt superiors als que perceben els mestres, professors i altres treballadors que no estan en aquestes empreses capdavanteres. Ells són els que liciten i els que, al final, compren les cases. Els preus continuen pujant, és una bogeria. Si no vols entrar en aquesta angoixa que significa gastar-te tots els estalvis en una entrada i després embarcar-te en una hipoteca gegantina que et farà patir quan els teus fills vulguin anar a la universitat americana, que et costa una fortuna, doncs has de canviar el xip. Si no estàs d'acord amb aquest tipus de vida en què els diners et poden fer embogir, cal emprendre un altre camí i dir que es bombin. Cal sortir de la badia i de Silicon Valley, i per descomptat, de San Francisco. Pots anar a Sacramento, per exemple, la ciutat de l'estat de Califòrnia, una ciutat agradable de l'interior, amb arbres i extensos parcs, dos rius que hi conflueixen, i amb cases de bona mida, bon jardí i molt més barates. És a prop de la Davis University de Califòrnia. Té tren, l'Amtrak, i diuen que se'n construirà una altra d'alta velocitat fins a San Francisco i Los Angeles. Una altra ciutat que està adquirint fama a la costa oest és Seattle, a l'estat de Washington. De fet, els joves estan anant, joves amb ganes de portar una vida tranquil·la, educar els seus fills en uns ideals propers a la natura, allunyats de la voràgine, on els diners són el rei. Ideals que s'estan perdent en aquesta part de Califòrnia, que un dia, justament, va ser bastió de les idees més progressistes. I si se'n van mestres i professors, qui educarà els fills d'aquests informàtics d'èxit? Els meus veïns, ara amics, són propietaris d'aquelles cases. Quan morin, els seus fills, que pràcticament no els visiten, les vendran. I si no hi ha hagut una catomba en aquest món capitalista sense fre, guanyaran una fortuna. L'Anna i en Nick ja tenen dos nens, però encara viuen al mateix apartament de One Bedroom, un dormitori.
Mi cuaderno morado, d'Anna Maria Briongos. Se'ns fa estrany sentir-la parlar de Berkeley, no?, i de Califòrnia, acostumats com estem doncs, a sentir-la parlar d'Iran, d'Afganistan.
Tot i que això que hem escoltat ara mateix, si en comptes de San Francisco poses Barcelona, potser no distaria massa de ser una realitat. Però jo estava pensant això que diu del jovent que se'n va a altres llocs.
Oh, perquè no pot pagar els lloguers.
I penso als d'aquí a la Cerdanya, que se'n van a viure a Oliana, però que treballen a la Cerdanya perquè
no poden pagar els
lloguers. No? Clar. Que, fixa't tu, és un fenomen com globalitzat. No? Però en aquest cas, doncs, l'Anna Maria Briongos el que fa és un viatge per veure els nets, que fa cada any, aproximadament, i que viuen a Berkeley, i els visita durant un mes, a l'època del Nadal, un mes, a vegades una mica més, no? I, clar, amb el temps d'anar-hi anant, doncs ja s'ha fet amiga dels veïns que hi ha per allà, i com no podia ser de cap altra manera, tracta aquestes amistats des d'un punt de vista literari per escriure Mi cuaderno morado, aviat estarà en català, el meu quadern morat, per cert, i el que fa aquí, com no podia ser d'altra manera, és un viatge molt acotat a la zona oest d'Estats Units i a la zona de Berkeley i colindant, San Francisco, etc. Però el que és més interessant d'aquest llibre, que jo diria que és el seu llibre més holístic, és que és un llibre que funciona a dos nivells. Un és el viatge físic que fa per veure els nets i l'altre, que funciona en paral·lel, és els seus records del passat que la van dur a ser una gran viatgera i una de les millors escriptores que tenim de literatura viatge a casa nostra, sens dubte. I, és clar, aquesta fusió fa que no sigui un llibre de records, un llibre memorialístic només, i tampoc un llibre de viatge a la costa oest dels Estats Units, sinó que són les dues coses.
Potser podríem dir que és el viatge més llarg d'Anna Maria Briongos perquè, doncs això, és el viatge de la seva vida. Aquesta duplicitat que tu dius, que és alhora el viatge a Berkeley, però alhora un llibre ple de records, per tant, és, de fet, el viatge de la seva vida. Ella, d'alguna forma, es despulla, metafòricament parlant, i ens explica coses insòlites.
Sí, sí, sí. D'aquella època, des de que era nena, va viure doncs, amb la família que tenia i l'educació que va rebre en una doncs, Espanya franquista, acabada la Guerra Civil, i com doncs, va arribant cada cop més doncs, la democràcia i la transició. I això en paral·lel als viatges que comença a fer, naturalment doncs, el viatge cap a Kandahar, que li obre doncs, moltes fronteres, i els que va obrir després ella fent doncs, els viatges cap a la Índia, cap a l'Iran...
Clar, que en aquest context que dius de franquisme, de repressió, entens més els viatges. El motor que movia aquestes persones d'alguna forma a fugir.
És que això era una presó. Clar, dius, però és que com no podia revoltar-te?
Però encara la gent ha de fugir, eh?
Sí, 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 naturalment.
No han canviat pas tant les coses.
No han canviat pas tant les coses, no. Però ara es poden dir, almenys, I això és el que fa ella. Per primera vegada, jo crec, amb molt record, parla de això que deies, no?, es despulla, metafòricament parlant, de la seva vida passada, de la seva infantesa, de quan anava a l'institut...
L'època de les drogues, la pèrdua de la innocència, el risc de l'aventura...
I llavors entra en comunió amb molta gent de l'època, després potser s'han fet més famosos, però és clar en aquella època eren doncs, bueno, els que estaven per allà, no? La Montserrat Roig, el Pau Riba, etc.
En Serrat, en Tàpies, els Maragall...
És un llibre interessant per això, no? Perquè és la seva com biografia, però ambientada en un viatge, un cop més ho ha tornat a fer, no? De poder fer d'un viatge un gran llibre de viatges en el qual potser hi ha una part molt més gran, que és aquesta part de records, però que, ostres, ho ha encartat amb un llibre de viatge. És fantàstic.
Un tapís, un calidoscopi de vivències que passa per Goa, per Beirut, per Alexandria, Damasc, Nova Delhi, Bagdad, Teheran, Herat, Kandahar...
I són capítols
i
molt
Barcelona.
Curtets que s'encadenen un amb l'altre i que et fan agafar ganes de no deixar la lectura fins al final.
Escalar la paret d'una muntanya demana diàleg. Un flirteig que comença somiant aquella línia que desitges. Un llarg galanteig que dura temps, fins que arribes a la teva primera cita. Un temps dedicat a preparar-te per aquest moment. Un període per aprendre l'idioma i les maneres que hauràs de lluir el dia de la festa. Però en una cita tan especial, l'idioma i les regles poden arribar a ser insuperables pel teu nivell de comprensió. Només pots escalar una ruta difícil de roca si ets capaç, en la teva ment, de traduir el llenguatge de les preses, d'aquests diminuts ressalts de pedra muda i la seva disposició en moviments. Aquesta informació tàcita, inconscient, emmagatzemada en la teva memòria, en el calaix dels teus records, es recombina en els teus músculs en forma de moviments. Si no puc llegir la roca, no la puc escalar. Encara recordo el dia que vaig veure per primera vegada el K2, des de la gran plaça glacial de Concòrdia, al final de la gelera del Valtoro, aquell lloc on la naturalesa de les muntanyes esdevé un sospir petri que sosté la volta del cel. Em vaig sentir tan remenut i vulnerable, tan menyspreable respecte a aquelles catedrals del món, que vaig creure que mai no podria ni tan sols caminar pels seus vessants. Els dies van endolcir les nostres converses i, de mica en mica, humilment i amb paciència, vaig anar aprenent a parlar amb aquella muntanya i vaig aconseguir trobar les expressions de respecte i educació necessàries per entaular la meva primera relació amb ella. No és fàcil parlar amb les muntanyes, entendre el seu idioma salvatge. I el Lhotse em va ensenyar moltíssim. La nostra tribu a les muntanyes només entén dos idiomes, l'alpí i el que no ho és. L'estil alpí és aquell que, després d'una llarga investigació a la incertesa del desconegut d'una muntanya, s'accepta el repte amb els medis més simples, purs i lleugers que es puguin contemplar. L'altre, doncs, és l'altre, el que no és així. Això no va de dificultat. Va de bellesa. Estètica i estil. És una mena de calarre, de fusió ancestral amb la naturalesa i amb la nostra ànima més salvatge, la que no entén de modernitat. Aquella ànima que va quedar atrapada en el romanticisme i que veu la mort com el final d'una vida. Perquè al final és per tots ben igual, la mort com a cim i cúspide. L'alpinisme és risc. Risc de trobar la felicitat malgrat els resultats. Risc de no saber escoltar les pors i tenir l'arrogància de menystenir-les. Per tal d'entendre el Lhotse, després de les primeres errades, vaig començar a fixar-me més amb els abnegats escaladors de pell colrada pel sol i el vent i amb les dents permanentment premudes d'haver de lluitar amb cims i parets. D'aquells que no necessiten justificació i, si en necessiten alguna, aquesta no rau en la contribució a la col·lectivitat, sinó en una satisfacció egoista. Igual que la vida monàstica, no persegueixen res més que la perfecció de la seva ànima. I al final vaig despertar dels meus propis debats quan en Kilian va entrar a la meva vida.
Com a alpinista de dilatada trajectòria, provada, no? L'Himàlaia, el Karakorum, la Lleida Baffin, els Andes peruans, la Patagònia, l'Antàrtida, i també d'experimentat guia d'alta muntanya, en Jordi Tosses, doncs podríem dir que les ha vist de tots colors. Enric, entre d'altres coses, porta 8 plaques de metall i 28 cargols a la cara per l'impacte d'una pedra al Lantang, al Nepal.
Sí, sí, detall que explica en aquest llibre. Aquest és un llibre extraordinari amb el que realment vol dir aquesta paraula, fora de l'ordinari. Ell volia escriure un llibre no de muntanya a l'ús, com els que hem llegit fins ara, sinó un llibre original, diferent, nou, valent i atrevit. I va fer aquestes àlgebres de la il·lusió, on combina la seva passió per la matemàtica, l'àlgebra, les fórmules físiques, el cosmos, etc., amb la seva experiència de muntanya. És a dir, que no és un llibre, no és un calendari de les seves fites, ni molt menys. Els grans alpinistes, com ja us he llegit, surten amb el nom, és a dir, tu has de saber qui és, diuen Kilian, i tu ja hi poses el cognom que toca, i si no, doncs no ho saps, no? No és un llibre per vanagloriar-se, per exposar les mil fites que ha fet, i podria ben fer-ho, perquè és un dels grans alpinistes de la nostra època que tenim a casa nostra, sinó que el que ha fet és fer literatura d'això i exposar-ho d'una manera molt, 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 molt fresca, molt atrevida, i bé, em vaig quedar glaçat quan vaig llegir-ho. I sí que és veritat que tenia un precedent, que és que hi ha un llibre d'en Boisset Cortica, que era el Marajarchino, que era un llibre que, en fi, en la coberta del llibre que ha una nena camaleó, i dius, això és un llibre de muntanya? Què és això, no? Ah. Doncs ell ha volgut fer una cosa similar. Què és això?
No, doncs, és la primera pregunta que et fas, no? Què hi té a veure, doncs, la muntanya amb l'àlgebra, no? L'amistat amb la geometria, la muntanya amb la relativitat o el silenci amb el bosó de Higgs?
Doncs fixa't, ell pensa que per cada una d'aquestes activitats hi ha una fórmula que ho descriu. A l'índex dels capítols hi ha un primer capítol que es diu Gener de 1920, que és un conte de l'Asimov customitzat per fer un relat de ciència-ficció on apareix vagament l'escalada, però, clar, dius, però on m'he posat? I a partir d'aquí els capítols que succeeixen és la màgia, la il·lusió, la integració, l'energia, l'error i el final, les muntanyes de l'ànima, el camí i el teatre màgic. Però cada capítol parla d'una experiència de muntanya, cada capítol hi ha una fórmula matemàtica o algebraica associada a l'experiència i fa una mena de fusió que jo això no ho havia vist mai de la vida.
Diu, aquest és un llibre que et descol·loca, et disloca per finalment recol·locar-te, si bé en una altra dimensió de tu mateix.
Jo ja ho dic, és el llibre de muntanya més original que he llegit mai, i quan el tornes a rellegir te'n dones compte de la gran profunditat que hi ha al darrere, i en fi, i t'explica també records de petit, accidents que ha tingut a la muntanya, t'explica els caracols que porta, a què és degut, t'explica les grans fites, però tot queda com en un segon canal. No és l'important això, sinó que un cop més tornen a sortir les sensacions, el que sents, el que fa que allò passi, el per què del tot plegat, el que és la vida, el que és la mort. Això és l'important. La resta és circumstancial, no?
Apte, encara que no siguis bon matemàtiques?
Naturalment, perquè les fórmules, com bé ell diu a les presentacions que hem fet, i és molt, molt agut amb això, diu, les fórmules que hi ha no cal entendre-les. Si les entens, saps per què hi són. Però si no, és un a més que t'acompanya. No cal entendre-ho. Cal mirar-les.
Àlgebres de la il·lusió, Jordi Tosses, Tuixit Edicions, Enric Soler. Un plaer compartir aquestes converses amb tu, amarada sempre de saviesa i de sentit comú, que és aquest sentit tan difícil de trobar. Fins
bon
sempre.
Viatge literari, Anacondes.
Bon viatge.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Soc a Trujillo, al nord del Perú, i aquí no s'estan per punyetes a l'hora d'esmorzar. Porto un parell de dies a la ciutat i el que et posen a taula tot arreu només de començar el dia és el frito trujillano. Aquesta recepta, que té origen en la fusió de cuines que es va produir amb l'arribada dels castellans al Perú, està feta a base de llonzes de porc macerades amb bitxo picant i fregides amb oli molt calent. Per acompanyar-ho, t'hi posen iuca i blat de moro bullit. I per beure, no hi pot faltar el cafè tipus americà que et serveixen en gots de gairebé mig litre. Després d'aquest esmorzar de forquilla, la veritat, em sento amb forces de recórrer a peu tota la ciutat i més enllà. I, de fet, ho faig. Hi ha una hora caminant des del centre de Trujillo fins a les Huacas del Sol i de la Luna, els dos recintes arqueològics més importants de la ciutat, així que em poso en marxa. Les places principals de Trujillo són boniques, monumentals i acolorides, cosa que no succeeix quan surts del centre i travesses les barriades. Vaja, igual que passa a qualsevol ciutat del planeta. Però jo no em desanimo i continuo endavant per carrers que de sobte deixen d'estar asfaltats, enmig de brossa cada cop més present als marges del camí i on la meitat de les cases estan a mig construir. Aquesta és una regió aspra i sense pluja, on fa milers d'anys l'ésser humà va saber adaptar-se i va plantar la llavor del que serien les grans civilitzacions prehispàniques. Finalment, i sense que en cap moment m'hagin fallat les forces gràcies al frito trujillano, arribo a les Huacas del Sol i de la Luna, un recinte arqueològic on es preserven dos espais cerimonials que van pertànyer a la cultura moche. Els moxiques van ser un poble de guerrers, sacerdots, agricultors, navegants i artesans que es van expandir entre els segles 1 abans de Crist i 7 després de Crist. Van governar durant 800 anys, que déu-n'hi-do, però curiosament el món els va oblidar. I de fet, han estat recordades millor altres cultures, com la dels inques, que només van estar en actiu durant poc més de 100 anys. Les Huacas del Sol i de la Luna, on soc, van ser els centres de poder del poble moche. Un l'ocupaven els líders polítics, l'altre el braç religiós. La Huaca del Sol, la més gran, és una piràmide de 345 metres de llarg per 160 d'ample feta amb 140 milions de blocs de fang. Però va ser parcialment destruïda pels castellans durant la conquesta del Perú, que va ser especialment destructiva, cruel i sagnant. Però, per sort, les dues piràmides encara conserven part de l'estructura i decoracions originals. Avui, impressionen molt les parets policromades, ja que de la mateixa manera que passa amb el nostre romànic, no estem acostumats a veure el color en aquesta mena de construccions. Durant les excavacions, a la zona destinada als ritus religiosos, s'hi van trobar els cossos de 40 guerrers sacrificats, cosa que, segons expliquen els historiadors, per a ells suposava un dels honors més grans a què es podia aspirar. Pel que sembla, s'organitzaven combats entre els candidats a ser sacrificats, i encara que avui ens sembli increïble, el que superava la resta tenia el dret a morir en forma d'ofrena.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Please hear my anguish words of
truth.
Les llengües de l'anaconda.
David Valls, què tal? Com va tot?
Doncs molt bé.
Ens acostem a la Xina avui?
Ens acostem a la Xina,
hem d'anar a algun punt en concret?
Doncs sí, jo aniria cap a la província de Hunan, d'on era Mao Zedong.
On va fer la revolta dels pagesos, va ser un dels fundadors del Partit Comunista, ho recordem, de la Xina.
Exacte.
I al capdavall, doncs, el líder que va proclamar la República Popular de la Xina. No sé si ell parlava hunanès.
Hunanès, exacte. A la Xina s'hi parlen moltíssimes llengües, la gran majoria tenen el mateix origen, pertany a la mateixa família, tot i que hi ha la zona dels uigurs, que parlen llengües túrquiques, emparentades amb el turc, també són musulmans, etc.
David Valls, lingüista.
Però la majoria de llengües xineses són de la família sino-tibetana, d'on ve el tibetà també,
I tant, i tant, i tant.
El hunanès és una llengua sino-tibetana, i és una de les llengües principals d'aquesta zona. És una llengua regional, però tot i ser regional, la parlen 45 milions de persones, que són les mateixes persones que parlen el castellà a Europa, però allà és una llengua regional.
Em sembla que el mandarí o el cantonès són les llengües més parlades actualment
sí,
al món.
Sí, són les llengües més parlades, i sobretot el mandarí és la llengua que imposa el govern xinès, el règim xinès, que és la que vol que tothom domini, i l'escola és en xinès mandarí. Clar, és que quan diem xinès hi ha moltes llengües xineses, no hi ha una única llengua xinesa,
N'hi ha fins i tot algunes que no es parlen.
Exacte. Avui, precisament, parlarem no d'una llengua, sinó d'un sistema d'escriptura, i d'un sistema d'escriptura que va ser desenvolupat per dones. Aquest sistema d'escriptura es diu Nushu o Nushu, que vol dir, literalment, vol dir escriptura de les dones.
És a dir, una llengua secreta per una part de la població.
Ah, exacte. Sí, sí, sí. I va ser un sistema d'escriptura desenvolupat a la província de Hunan i per escriure, podem dir hunanès, de Hunan o Xiang.
I per què se la van inventar, aquesta llengua,
sí,
les dones?
Sí, se la van inventar, es calcula fa uns 400 anys, la dinastia Qing, però hi ha gent que diu que es va inventar la dinastia dels Ming.
És a dir, que no està clar l'origen.
1300,
no,
no, perquè són dues dinasties que a més s'enllacen. Es va acabar la dinastia Ming i va començar la dinastia Qing, el 1644, per ser exactes. En qualsevol cas, per què se la va inventar? Doncs hi havia una cosa en comú amb les dues dinasties, que és que les dones no tenien accés a l'educació, a l'escola. No podien anar a escola.
No sabien llegir,
per tant, no sabien llegir ni escriure. I, a més, vivien en una societat molt masclista, això no ha canviat gaire, em penso, on aquest masclisme en aquella època passava per altres coses com que se'ls embenava els peus. Era una moda estètica de l'època, es veu que era una cosa que feia bonic, i se'ls embenaven els peus perquè no tinguessin més de 12 centímetres.
Era la tortura que passava a les dones.
Era una tortura, ho passava molt malament, se'ls quedaven els peus encorbats i, a més, en molts casos se les tenia tancades en habitacions. Per tant, era una societat molt andrògina que demanava a les dones una triple obediència, com a filla, com a esposa i com a mare d'un fill.
Que això encara veiem en moltes societats, no sé si la xinesa, però a l'Afganistan,
no
per exemple,
perquè
altres països...
El tema d'embenar els peus ja no es fa, però jo no sé si ha canviat gaire tot això, En els pobles, sobretot, a les zones rurals, jo penso que això no...
Crec que Déu
no,
percebrà encara.
Llavors, què els quedava a les dones? Els quedava el Nushu, que era aquesta escriptura que es van inventar, que va ser una font d'alliberament també per denunciar les injustícies del sistema, aquest sistema patriarcal que tenien. A més, doncs, es van inventar aquests caràcters, els quals els homes no sabien llegir, no ho entenien, però, insisteixo, un sistema d'escriptura. Elles escrivien amb la llengua Xiang, que és la llengua que parlava tothom en aquella zona, en aquella època. Per tant, tu agafes un text escrit amb Nushu, el llegeixes en veu alta i qualsevol persona que parli la llengua Xiang entendrà què diu aquest text, perquè només és un sistema d'escriptura, no és una llengua inventada. Ara, com que escrivien les cartes i les cartes són llegides en silenci per una persona, doncs només podia llegir allò que havia après aquell sistema d'escriptura. Per tant, és com si ara aquí a Catalunya les dones s'inventessin un sistema per escriure el català.
Una bona forma de mantenir a ratlla els homes.
Per exemple.
La ignorància.
I, sí, es va crear com una sororitat entre dones on s'explicaven doncs, tots aquests abusos per part dels homes, la societat masclista, era com una vàlvula d'escapament i de germanor entre les dones.
Aquest sistema d'escriptura et recorda el xinès o no té res a veure?
Bé, per una persona que no hi entengui realment es pensa que és xinès, però per una persona que més o menys estigui familiaritzada amb els caràcters xinesos, veurà que allò és diferent. Està inspirat en caràcters xinesos, això sí, però tenen un traç allargat, uns patrons com romboides. De fet, si ho mires, i això és un judici ara que faig jo, té com una forma com molt femenina.
Tenen molts de caràcters?
Sí, tenen 396 caràcters, però que comparat amb els caràcters xinesos, això no és res.
Sí, sí.
D'acord?
I què feien servir per escriure?
Què feien servir? Sí, originalment l'escrivien a terra, amb branques dels arbres, i fent servir la cendra del wok. I passa que allò és volàtil, no? Més tard la brodaven amb mocadors, amb ventalls o amb trossos de paper. I el contingut...
És a dir, que de sobte, si una noia desplegava un ventall davant d'una altra dona, li hauria transmès
escrites
un missatge.
Exacte, suposo que sí, sí, sí. I a més, més tard també feien poesia, No només eren cartes per explicar-se coses, sinó que feien poesia,
Però que bonic, no? Escrit els ventalls, sí. Bordat els mocadors...
Sí, 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 sí.
Poesia...
Sí, sí, sí. Sí, era un espai que els permetia a les dones confiar les unes amb les altres, compartir les seves lluites, reptes, reunir-se, no?, en un espai per construir la seva pròpia germana. No, Era un sistema d'escriptura també rebel.
Era un tipus de rebel·lió silenciosa.
Exacte. Però, esclar, a mi se'm planteja com un misteri. Dius, home, com una persona analfabeta pot arribar a inventar un sistema d'escriptura amb la complexitat que això té, no? Clar, que amb tot va haver-hi la primera persona a la història de la humanitat, ara fa uns 6.000 anys, no?, per les restes trobades arqueològiques, que es va seure i va començar a escriure, no?, sense tenir cap model a copiar, no?, però devia dir, escolteu...
Intentant reproduir sons guturals...
Clar, devia dir, espera't, no m'expliquis més coses que se m'obliden, deixa'm seure un moment i no ho sé, mirarem això...
I prendre nota,
no? Prenem nota, no sé si existia el verb escriure, clar, no?, però era el primer que ho va fer. En aquest cas, aquí l'escriptura ja estava inventadíssima, no?, sobretot a la Xina. Però dius, home, i com una persona, en aquest cas una dona, s'inventa un sistema d'escriptura si no tenien accés a l'escriptura? Com s'ho van fer? La majoria d'aquestes dones doncs, no tenien accés a l'educació, però sí que assistien indirectament als seus germans. mascles, eh? Que sí, tenien accés a l'educació. Com que els assistien i els ajudàvem, recorda que abans ja he dit que les dones tenien una triple pena, per dir-ho així, no?
Submissió. Bueno, o dependència.
Exacte, com a filles d'un pare, com a esposes d'un marit i com a mares d'un fill mascle, i en aquest cas també com a germanes d'un germà mascle, no? Doncs elles assistien al germà mascle, i el germà mascle, quan aprenia a escriure i a llegir, elles s'hi fixaven i veien com funcionava això. I a partir d'allà, doncs, van treure'n un sistema propi d'escriptura. I, doncs, és aquí com es va inventar el nuixu, d'acord? I es formava una comunitat de sentiments. Quan eren nenes, se li assignava un laotong, que era una amiga germana, que era una altra noia, nascuda el mateix dia, mateix mes i mateix any, amb la qual s'establia una relació, doncs, d'afinitat espiritual i emotiva, no?
Que és bastant comú entre les dones xineses, doncs, referir-se les unes a les altres.
Exacte.
Com a germanes.
Sí, i a més, es convertia aquesta laotong encara en un suport molt més fonamental, eh?, que aprofundia més en aquesta amistat, quan es complien els 15 anys d'edat, que és quan les obligaven, eh?,
que ha de quedar a casar-se, que sembla que tota la vida gires al voltant o s'orientava, no?, cap a aquest moment transcendental.
Eh? Normalment, doncs, es casaven amb una persona que no havien vist mai, segurament era un home més gran.
Assignat pel pare o per la mare.
Exacte, sí. I acords entre famílies, devia haver-hi un dot per allà al mig, etc, etc.
Clar, llavors, això suposava abandonar la família, les festes, el
tot
poble...
Tot el matrimoni marcava un abans i un després. I passaves d'estar a mercè del pare, doncs, estar a mercè d'un espòs que ni t'estimaves, potser a la llarga vegada, no dic jo que pogués sortir l'amor, eh? Però, vaja, bé, coses que encara hi ha països que es fa això,
clar,
eh?
Quedava del tot indefensa.
Fins i tot, aquesta esclavitud, aquesta dependència del marit, continuava quan el marit es moria, ni tan sols la dona s'alliberava, perquè sovint se suïcidava, eh?, per acompanyar el seu marit a l'altre món, eh? O sigui, la dona marxava amb ell.
Saber tu si se suïcidava o si era un suïcidi assistit.
Sí, o la feien suïcidar.
No, perquè em recorda aquella antiga tradició també, crec que era entre els hindús, que sí, quan es moria el marit la dona s'immolava.
S'immolava, sí, és una cosa com en moltes cultures, eh? I a més, en aquest cas és un costum molt ben vist, eh?
Pels homes, suposo.
Sí, per la societat en general i suposo que pels homes. I encara hi havia una cosa que no sabria dir-te si potser encara és pitjor que suïcidar-se, que moltes es destrossaven la cara quan el marit es moria per resultar menys atractives per un altre marit. No sabria dir-te que és pitjor, honestament, eh? Tornant als textos aquests en Nushu, què ha passat? Se'n conserven pocs perquè molts d'aquests textos que escrivien van ser enterrats o cremats amb les autores. Quan les autores morien, aquests textos també morien amb les autores, eh? Però sí que se n'han conservat. Per exemple, hi ha un corpus literari molt important, el més important, que és el que serveix de referència i del qual s'ha estudiat aquest alfabet, diguem-ne, aquest sistema d'escriptura, eh? Que és el llibre del tercer dia, eh? Que és una mena de diari que regava l'esposa a part de la seva família. No? Les primeres pàgines, per exemple, d'aquest diari, n'hi havia molts d'aquests diaris, doncs hi havia unes recomanacions a les filles i a les dones quan es casaven.
Això vol dir que les mares transmetien l'escriptura a les filles.
A les filles, i també hi havia unes recomanacions inicials que deien, per exemple, no parlis mai en veu alta, no responguis el que se't diu, no et mostris tossuda, admet sempre els teus errors, parla només quan se pregunti alguna cosa. Si ara...
Vaja, un codi de bon comportament d'una dona, d'una esposa submisa.
Exacte, és un codi de submissió absoluta, eh? O sigui, ja sabem que la submissió s'hereta també, eh? Igual que el supremacisme, eh? Supremacisme s'hereta.
Malauradament.
I la submissió també s'hereta.
Bé,
què va passar amb el Nuixu?
Va començar a desaparèixer.
Va començar a desaparèixer, doncs, amb la revolució soviètica, amb el Mao Zedong, precisament, l'any 1907.
La revolució xinesa.
En aquest cas, amb una cosa positiva que va portar la revolució xinesa, que va ser l'accés a l'educació per part de tothom. Les dones se les va permetre l'accés a l'escola, a l'educació, i, per tant, les dones van aprendre a escriure i llegir el xinès, com la resta d'homes. Per tant, en aquell moment, doncs, el Nuixu, en certa manera, ja va deixar de tenir sentit, perquè les dones ja sabien parlar.
Tenia raó d'existir.
Exacte.
Això fa 4 dies, David, fa 4 dies.
Això fa 4 dies. A més, a final dels anys 60, el govern xinès, la revolució cultural que portaven, van intentar prohibir aquest sistema d'escriptura, el van limitar perquè ells consideraven que era una herència del passat feudal, que efectivament és així, és una herència d'un passat feudal i d'una sèrie de privacions.
I és la pladèria del govern actual, del règim actual xinès, en destruir o d'alguna forma eliminar tot allò que consideren antic o retrògrad del passat, aquest passat feudal.
Llavors, com que van desencoratjar-lo, doncs aquest alfabet, aquest sistema d'escriptura es va anar perdent, però va quedar segurament en més llocs, però un poble que es diu Puwei, en aquesta zona de la Xina, on encara hi ha algunes dones grans que el conserven, que el saben escriure. En aquests moments el govern xinès que de comunistes poquet.
El nom.
Sí, el nom. Han vist el tema comercial, que atreu molt d'interès, i promocionen ara aquest alfabet, s'ensenya a les escoles, han fet un museu, i a més, un grup d'experts, suposo jo que de lingüistes, van trobar tres persones que encara podien escriure en nuixu en aquesta vila, doncs, que hem dit, de Puwei, que hi ha uns 200 habitants.
Fins i tot es venen llibres falsos.
Sí, els turistes els venen llibres falsos escrits amb paraules inventades amb aquest sistema d'escriptura.
Quina manera de fer malbé les coses, no, David?
Sí.
Desposseir-les del seu valor original.
Exacte. El 2006 va ser inscrit a la llista Patrimoni Nacional Cultural Immaterial de la Xina. Hi ha molts estudiosos que l'estudien, valgui la redundància, hi ha una certa revitalització per part d'algunes dones d'aquest sistema d'escriptura, s'ensenya en algunes escoles, però hi ha un petit problema, que és que el nuixu va ser pensat per escriure en llengua xiang. Què passa? Doncs que a les escoles s'ensenya el mandarí. I molts pares, doncs, hi han deixat de parlar en xiang als seus fills, i els seus fills només parlen mandarí. Per tant, l'aprenentatge del sistema d'escriptura en nuixu té dos problemes. Una, que és aprendre un sistema d'escriptura diferent, mentre estan aprenent el sistema d'escriptura xinès, que és prou complicat, però a més, resulta que aquest sistema va vinculat a una llengua. Per tant, molts nens a l'escola no saben el xiang, per tant, han d'aprendre el xiang i han d'aprendre el nuixu.
Per tant, cal molta força de voluntat.
És molta força de voluntat,
bon cervell,
exacte.
I molt de temps.
I és complicat, és un tema que ja va més enllà del simple fet d'aprendre el nuixu. Bé, és com si ara nosaltres volem aprendre el xinès, escriure en xinès, doncs també has d'aprendre el xinès, és obvi, no?
I com és que en sabem coses del nuixu?
Sí, en sabem coses per gent que l'ha recuperat, per aquestes dones, per alguna noia jove que també s'ha interessat, però també hi ha una curiositat molt curiosa, també valgui la redundància, perquè és gràcies a una persona que es diu Zhou Shui.
És a dir, un home.
Un home, he dit persona expressament, és gràcies a un home que va traduir, va transliterar, diguéssim, directament del nuixu al xinès i va fer el primer diccionari l'any 2003, diccionari nuixu xinès, diguéssim. És un dels màxims experts en aquest sistema d'escriptura. I és curiós, que un sistema d'escriptura inventat per dones, doncs al final sigui un home un dels màxims experts. També hi ha dones expertes en la qüestió.
En Zhou Shuoyi, que salva d'alguna forma els homes.
Sí.
Un xic.
Sí, ha fet una mica de contrarrestar la balança una mica, de dir, vinga, va.
Un xic.
Sí. I per la gent que li interessi, jo recomano un documental que corre per internet que es diu The Hidden Letters, les cartes amagades. D'una directora, Violet Dufeng, o Violet Dufeng, que és preciós.
Doncs apa, ja tenim feina, A visionar The Hidden Letters, de la Violet Dufeng.
Això mateix.
David Valls, quina història més interessant.
Doncs molt bonica, sí. Sí.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
El nuixu, la llengua de les dones de fa alguns segles a la Xina, és el punt i final al viatge d'avui. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, al control de so, Judit Sala, a la producció, i un servidor, Toni Arbonés, a l'edició i direcció. Gràcies per viatjar amb nosaltres, els viatgers de la Gran Anaconda. Fins aviat.